Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El portaveu de la CUP, Marco Simarro, es mostra decebut amb el paper d'Esquerra en els 6 primers mesos de govern de coalició amb Junts. En una entrevista a Cugat Mèdia, el cupaire recorda que, com els seus anteriors companys de govern, han renunciat a projectes i posicions que defensaven en el mandat anterior, com la ubicació de la Mirada o el projecte d'habitació de Regull Centre, entre d'altres. Escoltem-lo.
Jo crec que aquí el que està passant és una cosa que és simptomàtica d'aquest nou govern i que, a més, ho veiem en altres, també en relació a altres qüestions. Aquí hi ha una agenda d'un partit, que és Junts, que s'està imposant en el govern i de la qual Esquerra n'és presonera. L'agenda política és de Junts i Esquerra, malauradament, l'està assumint o no pot variar-la.
Simarro també ha respost qui té la responsabilitat del dèficit econòmic actual.
Les responsabilitats són compartides en el moment en què tu has pres un acord de govern amb altres dues forces i són més específiques o més concretes en el moment en què l'àmbit és directament responsable un partit o un altre, un regidor o un altre, o un equip o un altre.
El portaveu de la CUP també ha explicat per què han demanat la dimissió de la regidora Carme Ardit arran de les cartes a les escoles demanant neutralitat. La ciutat amb més piscines de Catalunya va tancar el 2023 amb la dada de consum més positiva dels últims 12 mesos. Segons les dades del portal de sequera, Sant Cugat va registrar al desembre un consum de 197 litres per habitant i dia, situant-se per sota dels 206 litres requerits amb l'entrada en emergència per sequera. El desembre també va suposar encadenar, per primera vegada, 3 mesos consecutius de descens en despesa d'aigua. I l'AMB ens ha encarregat de distribuir l'aigua als 36 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat. Ho té tot a punt per reduir la pressió de l'aigua a les localitats que gastin més de 200 litres per persona i dia quan s'entri en emergència per sequera. Això fa que, en el curt termini, la nostra ciutat, amb un consum de 197 litres al desembre, en quedi exclosa. Finalment, la 23a edició dels Premis Esport en Marxa, organitzada per Cugat Mèdia, arriba el 27 de febrer a 8:15 al Teatre Auditori amb l'esport inclusiu i adaptat com a temàtica central. Els guardons reconeixen la feina feta als clubs i esportistes durant la temporada 2022-2023. Els premis es divideixen fins a 9 categories, on estan incloses millor direcció esportiva i social o millor equip sènior, entre d'altres. Més informació al següent butlletí horari i al portal web de cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom, amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Pedró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Som a Converses Consentides, són les 12 del migdia, hora de l'Àngelus. Bon dia, Rogeli, com
bon
estàs?
Bon dia, bon dia. Bé.
L'Àlvar, bon dia, Àlvar. Ara vindrà l'Àlvar perquè ha tingut un petit inconvenient i ara està venint, o sigui que d'aquí un momentet podem saludar l'Àlvar. I el convidat o convidada d'avui, no direm qui és perquè ja sabeu que això és top secret. Escolta'm.
Conegut per tots, totes i a tot arreu.
I totis, totes, totis, bé. Totis. Escolta'm. Rogeli, què tal?
Molt bé.
Com estàs després dels Nadals, les festes i tot plegat?
Mira, vols que et digui la veritat?
Digue'm.
Jo, abans d'arribar a les festes, estic content, feliç, per totes aquelles coses que passen...
I que van bé.
I que són boniques. Són boniques, és veritat, les festes de Nadal són boniques. Però se'n fan llargues. I quan s'ha acabat, dic, ah, que bé.
Gràcies a Déu.
Gràcies a Déu.
I mai més ben dit, gràcies a Déu.
Sí, sí.
I mai més ben dit.
Que s'ha nascut.
Sí, noi, perquè sí que és veritat que a tots ens fa il·lusió, però com que són unes festes que són llargues, és a dir, comencem per Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, Reis, i llavors que es fa el pessebre, es troben les famílies, amb les famílies, a vegades hi ha gent que et trobes amb la família que fa 6 mesos o un any que no el veus, i et fa il·lusió, perquè et veus, però llavors és un batibull de gent i d'horaris i de menjar i això, i per tant arriba un moment que dius, brrr, et vas carregant, tot i que estic d'acord amb tu, fa il·lusió, però al cap del final que dius, bueno, comences a plegar-ho tot, i dius, gràcies a Déu.
Sí.
Després de la tempestat i en la calma.
A casa ja em treuen l'ornamentació, menys el pessebre, que segons...
I per què? No el pots treure?
La tradició. Ah. Segons la tradició...
És que tu ets un tradicional.
Diu que no, el pessebre no es treu fins al mes de febrer, el dia de la Candelera.
Que això és el 2, em sembla, aquest, no?
El 2 de febrer. Aquesta,
exacte,
és la tradició, això és el que diu la tradició, que cadascú faci el que vulgui, evidentment.
Que ja ho fem una miqueta, el que
sí,
volem cadascú.
Però a casa meva, el 2 de febrer, solemnement traurem el pessebre i els reis que encara ronten per allà. Per cert, que ara entrant aquí a la ràdio he comentat amb un company que aquest any, no sé si a tot arreu, però es veu que va haver 3 reis.
Ui.
Jo vaig tindre una inspiració, eh? Diu que va arribar un rei republicà.
És que això dels reis, noi...
Cosa contradictòria. Un rei que era monàrquic i un rei que vés a saber d'on venia i qui era. En fi. Sigui com sigui, és màgia i a partir d'aquí, si algú vol escriure una llegenda o un conte, endavant i crits.
Sí que és cert que el tema dels reis sempre... I cada vegada va portar més controvèrsia perquè, clar, com que hi ha molta varietat ara en la societat,
sí,
hi ha moltes maneres de pensar, que ja és bo que siguin, però anem amb compte...
No aquest any...
No ens trepitgem els peus.
Parlant
perquè...
de reis, aquest any van arribar allà al Teatre Auditori.
Sí,
però
no han vingut amb helicòpter aquest any,
no?
O sí?
No. Diuen que estalviem. Diu que aquest any és un any d'estalvis, que l'helicòpter costava molt,
parlant...
no sé, però el muntatge que hi va haver allà, déu-n'hi-do, eh?
Parlant... No, es munta bé.
Sí.
I cada vegada
sí.
Hi ha més gent que col·labora amb les carrosses i amb tot això, i això està bé, que la gent,
sí,
que la gent participi, i els nanos, veure la cara de la vida dels nanos, amb això...
El temps es va respectar, va esperar i va ploure més tard.
De tota manera, lligant... Perdona,
anaves sí, a dir... Sí, no, endavant.
Lligant amb això de que s'ha de fer una miqueta restriccions econòmiques per la situació de l'Ajuntament i tal...
Ja hi som.
Vinga. Parlem de les restriccions una miqueta o no?
Sí.
Perquè veig que l'han restringit.
Sí.
Per exemple, les festes de Nadal, que hi ha hagut coses que s'han reduït, com per exemple l'embalat...
El Nadal l'embalat. No, home, això no m'ho toqueu. No me'l toqueu, el Nadal l'embalat. El primer Nadal l'embalat, fent memòria, els que tenim una certa edat, va ser els 4 cantons.
Ostres.
Allà es va muntar un embaladet, quan no hi havia tot el mare magnum que hi ha ara, i es va començar a fer el Nadal allà fa 40 i escaig anys.
Sí. Quantes coses es feien als 4 cantons,
sí,
que ara diries, te'n faries creus que es fessin allà.
I que s'han continuat fent.
Jo parlo per la Festa Major,
i aquest any no s'ha fet. Però, molt oportunament, el senyor alcalde ha dit, el Josep Maria Vallès, ha dit que el Nadal l'embalat, l'any vinent, es recuperava.
Bé.
I jo vaig respirar fons.
Esperem. Esperem el 2025.
Sí, que sí, que
bueno,
sí.
El 2024...
Un any de traspàs.
Exacte. Un any d'anar estalviant.
Sí.
Vinga, hem de fer diners, joder, com deia el Núñez. Hem de fer diners, Joan, hem de salviar. Sí, home, sí. Doncs no, però està bé. Si s'han de fer canvis perquè la situació econòmica així ho marca, doncs esclar, vull dir, tots ens hem d'apretar,
sí,
una mica del cinturó,
sí,
quan
no,
toca.
No,
el que passa que s'ha d'anar amb compte... i no en tenim detalls, s'ha d'anar en compte amb què es retallen els pressupostos i en contrapartida amb el que no es retallen. I aquí ho deixo. És a dir,
sí,
cadascú que pensi... Aquí cadascú que pensi el que cregui convenient. Però, clar, això políticament no és molt correcte i, a més, la gent se'n parla molt.
Molt.
I a partir d'aquí, cadascú que...
El tema calés és un tema...
Però és delicat.
Un tema...
Sempre, sí, sí. Sempre ha estat delicat. Però, clar, aleshores hi ha paraules, hi ha situacions que se't tornen en contra. Però bé, escolta, jo crec que la gent s'ho va passar bé. També el lloc on es va fer l'embalat, que es va... No, allò del quinto.
El quinto de Nadal,
que es va fer allà, a la Rambla Celler, sí, l'espai aquell.
Ben preparat de gent. Tant,
sí, sí. Amb tota la protecció aquella, totes les tanques aquelles de protecció,
sí.
Follon d'aigua que hi havia quan passaves
èxit
al matí per allà.
Èxit total i absolut.
És que el quinto crec que fa molt Nadal i fa molt de poble, el quinto, també.
Sí, sí. I a més és que és maco, també, i bonic, que a part de trobar-nos les famílies, i també ens trobem amb els amics i amb el poble.
Ah, aquí està.
I que la gent del poble, quan dic poble vull dir tothom, conegut i no conegut, doncs que es trobin en un joc molt català, i que ens uneix, que fa festa i que fa Nadal. Està clar que sí. Això és bo, que no ho perdem, eh?
Jo crec que els nouvinguts també al·lucinen quan veuen aquestes mogudes i tot això, que com si tu vas a un poble, que és el primer any que vas, i veus que fan alguna festa que és divertida, que tu passes bé, que la gent s'ho passa bé, i és una manera també d'integrar-se. I a més ho fan bé, els punyeteros que ho munten, aquests d'aquí el temerari, són els que m'ho enduen,
tota aquesta colla
que fan el lloro, que això és una cosa que sempre he dit, i aquí ho deixo, m'agradaria fer de lloro.
Sí,
però no aquell que fa hola, hola! No. El que canta la bella Dorita, la niña bonita,
los
patitos, allò m'agrada. És un tema que...
I fan poble,
És
un col·lectiu que et pot agradar més o menys a nivell ideològic, per dir-ho d'alguna manera, però són una gent que fan poble, que fan moltes coses, que fan moltes activitats, que són molt d'aquí i que, a més, ajuden a això que deies, Toni, a integrar les persones nouvingudes, que de maneres d'integrar-se a Sant Cugat n'hi ha mil
moltes,
i mil. Començant per les tradicions, pels espais oberts, pels museus, sales d'exposicions, festes, de tot, hi ha un fotimer d'activitats. Sí, que el que es posis, agafis la canalla o la família sencera i vagis, jo què sé, perquè ara em surt l'exemple dels castellers, i te'n vas als castellers i ja estàs a dins del poble.
És un poble de molta marxa d'entitats i que això és bo, que això és riquesa i que, per tant, és un tema que doncs, val la pena tenir present.
I s'ha de preservar des de l'Ajuntament, que dèiem abans del tema de festes i tal, i tradicions, sobretot també les entitats que són el motor del poble. Quan dic entitats vull dir entitats socials, però també de qualsevol altre tipus, o institucions de Sant Cugat, algunes de caire privat, també.
Sembles un enviat especial del col·lectiu Entitats.
No.
Escolta,
amb això em dic molta sensibilitat.
Estic d'acord, i a més crec que tens raó amb tot el que dius. Però ara, la propera festa així una miqueta sonada i que també fa molta il·lusió de que la visquem, i això, i aquí ho acabem perquè el convidat d'avui o convidada d'avui és una persona que té moltes coses a dir, ara vindrà Sant Antoni.
Sí.
Que també és un tema també, a parlar-ne. I també acaba d'arribar, perquè ho sabíeu, si sentiu una miqueta soroll, acaba d'arribar l'Àlvar, que ja s'ha...
Hola, Àlvar.
Ja s'ha posat al seu lloc. Tot bé, Àlvar?
Sant Antoni Gloriós.
Bé, doncs benvingut. Bé, doncs escolta...
Ben trobat.
Passem, deixem-lo de Sant Antoni aquí.
Sí, que també hi ha hagut tisorada.
També hi ha hagut tisorada, però és una pena. Però bé, les tisores van afinadíssimes i afiladíssimes aquest any.
Espera't pels punyals, assenyant.
Els punyals. Sí. Escolta, què us sembla si passem a publicitat? Perquè, és clar, aquí hem de fer diners, Joan. Hem de fer calorós per la ràdio,
Sempre estàs buscant diners.
Sempre, que la ràdio
no té diners. Estem parlant de diners, estem parlant de
retallades, estona.
Esteu parlant de tot.
Va, mentre estem pas...
Materialistes, que són uns materialistes.
L'Àlvar, com que ha arribat una miqueta més tard, però en les circumstàncies que tampoc no cal d'això, doncs té ganes de xerrar, però ara passem a publicitat, que és important, i després deixarem que parli una miqueta l'Albert també. Doncs vinga, fins ara.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica. Tots els dijous, a les 10 del vespre,
La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. Cuplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Cuplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
No sé si els, no sé si els oients i les oients la sentien, la música, però un tema de Pink Floyd, boníssim. Tema de Pink Floyd que traduït era tant de bo fossis aquí. Bueno, que bonic,
aquí tenim dos guitarrers avui, un és l'Àlvar, i cantant, i el convidat també.
L'Àlvar més que tocar la guitarra, que toca és l'arpa.
El convidat també la toca, la guitarra.
Toco els collons, també.
Toni, presenta,
escolta'm,
va.
Escolta'm, sí, perquè us estem anant de la llengua
allà.
Bé, escolteu, avui és un dia un dia interessant, perquè a més el convidat, que ja el Roger li ha marcat tant el tema del convidat, és un convidat...
Amb pedigrí, que té pedigrí.
Però totalment, el té, la part del paladar és negra totalment. I que, a més, de ben segur que tothom sap qui és, o si més no n'ha sentit parlar. Estem parlant d'en Frederic Cabanes Castells.
Ei!
Bon dia, Frederic, com estàs?
Molt bon dia.
Gràcies per ser aquí i faré una pinzellada.
És una festa, això.
Una pinzellada, només. Un home polifacètic, músic, historiador, pintor, dibuixant,
col·leccionista.
Col·leccionista, és a dir, tot. Tota la branca, podíem fer un arbre de Nadal i anar posant etiquetes.
Què tal, Frederic? És un mal de cap quan em pregunten què fas tu.
No, jo no t'ho preguntaré, això, perquè fas tantes coses que no acabaríem el programa.
Suposo que deu acabar dient-los i anem a prendre alguna cosa en parlem.
Exacte. No sé. Benvingut al programa i donar-te, primer de tot, les gràcies per acceptar aquesta invitació. I ens fa molta il·lusió, que feia molt temps que anàvem darrere.
I a més és el que en sap més... De la Marilyn Monroe.
Correcte.
De
la gran Marilyn Monroe. Vinga, Frederic, què ens expliques?
D'entrada, deixeu-me dir que això és una festa, que és molt bonic.
D'això es tracta.
Trobar-me aquí amb tres santcugatencs com vosaltres. Tenir unes veus precioses. Per tant, els oients això ho han d'apreciar també. I encantadíssim de participar en aquesta moguda que feu aquí a vosaltres a la ràdio. Perquè, insisteixo, això tothom que estigués aquí seria feliç de ser-hi. Perquè és maco de veure les vostres cares.
Són
reients a bon dematí i això agafen el dia amb una trempera que no pot ser millor. Per tant, gràcies per haver-me convidat.
Bueno, per això convidem els convidats que d'alguna manera...
I després del que has dit, moltes gràcies, home, que més ha de dir.
A veure, escolta'm. Comencem per alguna cosa.
Fes-hi preguntes.
Comencem pel principi, que diu.
Exacte.
Comencem pel principi.
Quan eres petit... Sant Cugat.
I ara ets així?
Bueno, és un tros d'home, en tots els sentits. Quan eres petit, Sant Cugat era una vila. Era una vila, no era una ciutat com ara se l'anomena. Per mi continua sent vila, però és igual, i poble, però és igual. Com eres el Sant Cugat de la teva infància?
Mira, ara pensar amb la meva infància, el primer que em ve al cap eren aquelles passeres que hi havia al Torrent de la Bomba. Suposo que les recordareu totes vosaltres. Allà a la plaça del Doctor Galtés,
eh? Aquí
hi havia aquelles passeres, que era, com que passava la riera per allà, hi havia unes passeres que feien perquè, clar, normalment passava aigua, abans plovia
una mica més cara. Quan plovia.
Quan plovia. I feien passar... Jo me recordo que anava llavors a l'escola, al Montmassip, allà al carrer Balloret, jo, i passava per allà cada dia, clar. I aquelles passeres eren tan típiques que quan m'has dit això he pensat, ostres, aquelles passeres, que boniques que eren, tu.
Sí, que anaves passant entre unes i en altres, no?
Sí, aquelles.
Sí, unes pedres que anaves passant i l'aigua passava per entremig, no?
Sí. Jo ho recordo.
I passava un carro, passava entremig també, clar, passava entremig de les...
Jo ho recordo, això. Sí. I a més, clar, a part de que la plaça del Doctor Galtés sempre fa una pudor de collons, perquè hi ha una riera que passa per allà i no hi ha manera de que arreglin el tema...
Potser aquesta riera està soterrada.
Sí, i no hi ha manera que arreglin el sifon allà.
Clavegaram...
Però sempre, no
m'entenc. És dels punts... Allà hi arramba el celler amb la carretera. Allà on hi havia el Vilarassau, la concessionària aquella del Citroën, allà també sempre feien una mala olor.
És curiós, però no s'ha arreglat mai més.
Parlem de coses boniques.
Família Cabanes. Família Cabanes, a veure.
Cabanes Castells. Que vens de família, a més, vens de família artística.
Jo crec que molts dels que ens estan escoltant, si no ens coneixen molt, que és molt fàcil, que tampoc...
Home, sí!
No, però fan un lío.
El nom de Cabanes...
Deixeu-me dir, és que jo crec, justos, el nom de Cabanes porta a la confusió total.
Possiblement.
Jo crec que senten parlar tants Cabanes que diuen, no, aquests deuen ser famílies diferents, i tal, no pot ser que siguin la mateixa família, no? Realment som bastant la mateixa família, jo crec que som tots de la mateixa família. Però, com que tots hem fet alguna faceta que... pública que ens ha sortit, que la gent ens coneix, fa que costa connectar-nos. És a dir, quanta gent que em confonen a mi amb el meu cosí, per exemple, el Carles, que és el fotògraf.
El fotògraf,
clar. Llavors hi ha el meu germà. És clar, és que som una colla dels d'ara, però és que ja els d'abans passava el mateix. Els Cabanes Alibau, que són aquells vinguts de Sants de l'any 22, arriben a Sant Cugat, que era el meu pare i els dos tiets meus, els tres germans que han sobresortit
amb el
tema...
El Francesc,
el Joan i el Miquel.
I el Miquel,
els tres, no?
El gran pintor, el Miquel.
Nosaltres això ho veiem, bueno, ara n'hi hem parlant, però aquí en el Museu de Cal Gerrer, com que fem un homenatge amb ells i tenim obra exposada permanent, ens hi trobem que el primer que tinc que fer és presentar els tres germans i diferenciar-los, perquè tot i que es deien pràcticament el mateix, tret del nom, la gent ens confon, i ara segur que estic parlant jo i molts diran, escolta, aquest, quin Cabanes és aquest?
De tota manera, tu tens una cosa...
Doncs, escolta, perdona, ho acaba de dir, i insisteixo en el mateix, aneu al Museu de Cal Cabanes i coneixereu la família i els germans.
Cal Gerrer, clar. De tota manera, això que anava a dir és que tu tens una veu molt característica per això, és a dir, tu sents parlar de tu, i sents parlar amb un altre, i sents parlar amb un altre...
Compte, com jo tinc la mateixa veu, eh?
Sí, però tu...
Però som molt diferents, eh?
Sí, però la mateixa veu.
Amb l'Ignasi, no?
Deixem-ho que tens una veu molt característica.
No, ja ho sé, però és que, a part que estic una mica encostipat, per tant, em perdonareu, que tinc una mica més greu de lo normal avui, eh? Però és curiós, perquè amb l'Ignasi i jo, amb el meu germà, tots els que ens coneixeu sabeu que som molt diferents en molts aspectes, però sobretot físicament.
Sí.
I aleshores tenim la mateixa veu, vull dir que és curiós això de la veu, que no va tant amb l'alçada o amb la... si et tens una cara o una altra, no? La veu, la portes dintre i punto, eh?
I això en don constant.
Amb l'Ignasi ens hem passat de conya, eh? Perquè és clar, que si trucava algú, una novieta o qualsevol cosa, jo m'hi posava.
Ara.
I feia veure que era ell.
Aquí anem a parar.
Aquí esperava que fessis.
Creu-me que és divertidíssim, això, com els bessons que diuen que s'han canviat amb els examen,
doncs
el meu germà i jo, amb la veu, és tremendo. Quan alguna vegada ens han gravat ell i jo, ni ell ni jo sabem qui parla en aquell moment.
Però ara tu ets en Frederic, no?
Jo soc en Frederic, sí.
No ho dic perquè els oients i les oients que sàpiguen que avui tenim en Frederic aquí. Frederic, sí. Vull dir que és l'home, doncs, de la...
Frederic, germà valent, companyó de cada dia.
Associat amb la Marilyn Monroe, com no.
Som molt macos tots tres i per tant avui només direu coses boniques, però és vital.
No, espera, que anem més... A mesura que va avançant el programa, ja es van sortint les lletges, no et pensis tu que...
Ja sabia que algú passaria.
A més, una cosa molt bonica que té el Frederic, que això no és per fer la rosca, sinó perquè de tota la vida, és que es passeja amb una euga per Collserola, amb una aigua que es diu llàgrima.
Que no hi puja, eh?
I sempre la porta com si... Saps com quan portes un gosset que el deslligues allà quan sona? Va amb el cavall ell per aquí, s'asseu allà amb un tronc d'aquells a veure la posta de sol i la llàgrima per allà pasturant. I, a més, hi ha uns camins, quan t'endinses una miqueta, hi ha uns camins que posa una fusta allà, tota retalladeta, tota així artística i antiga i tal, llàgrima. I és un camí que deuríeu fer, suposo, o deuríeu descobrir amb la llàgrima. Això és una cosa molt bonica.
Sí, és molt maco. Si no, podia... Jo, mira, perdona, però tinc el somriure a la boca des que has parat de la llàgrima, perquè estic segur que molts ara deuen dir «Cony, ja sé qui és!»
Clar.
O sigui, és clar, és que la gent et coneixen a vegades per el que et coneixen. Ah. I a millor la faceta que tens molt més important que l'altra i no la important.
Exacte.
És molt complicat de dir important, no? Però la llàgrima, si la llàgrima té 16 anys, la tinc des de que va néixer, és nascuda d'uns cavalls del meu germà, vol dir que...
Que hi és família, també.
Ha nascut aquí a Sant Cugat, jo sempre dic que és molt santcugatenca, perquè ja els seus pares van néixer aquí, a Can Calders. Ella és filla d'una egua i un cavall nascuts aquí. Fa 16 anys, jo hi vaig cada dia amb ella per la muntanya, i quanta gent ja que només us coneixem d'això, de passejar, de veure'm amb un cavall, i diuen, ostres, aquest... I quanta gent em somriure i diuen, és que... Per fi veig l'imatge que jo volia veure d'un cavall, no? Que forma part de la teva estona.
La teva existència i la teva afició.
Justos. Sí, sí. I la llàgrima, per mi, aquests últims 16 anys són molt importants.
Alguna característica especial, a banda de la teva relació, diríem que íntima fins i tot, si em permets l'expressió, hi ha... estàvem parlant abans de començar el programa de que és un animal... molt llest, no diré intel·ligent, perquè s'aplica a les persones,
sí.
Però que té característiques molt concretes.
Sí, els cavalls tenen el que tu dius, Rogeli. Els cavalls a mi em costa molt. Jo porto 100 anys amb ella, m'hi relaciono cada dia, pensa que... A mi sempre m'han dit... Aviam, el món dels cavalls està molt tipificat, no?
Sí, sí.
Ha sortit dels llibres, ha sortit de tot arreu, i per tant hi ha coses que jo he après a través del que tots sabem. Tots, no descobreixo res nou. I sempre se m'ha dit que els cavalls no li parlis, sinó que t'entendrà més per la...
Per la gesticulació.
Sí, per com et posis tu el cos...
Pel sentiment, en certa manera.
Sí, hi ha una connexió interna, però, a més, per la posició del teu cos, i ells ho veuen molt. No? Si et poses d'esquenes, automàticament, jo si em poso les penes a la llarga, ja la tinc aquí sobre l'ombro,
Vull dir,
sí. I m'han dit això, però, en canvi, jo, com que sempre vaig contra tot el que se'm veu, i li parlo molt. I li parlo, però és veritat que per més que li parles, el vocabulari és molt petit, no t'entenen, no? Però a mi m'agrada parlar-li i fer-hi molts petons.
Però és que segurament quan tu li parles, li estàs mostrant un sentiment que ella, independentment de que t'entengui o no, que és evident que no t'entén, però veu quin to de veu fas. Si tu dius, llàgrima això no, segur que ella sap que ha fet alguna cosa que...
Podria parlar tot el matí i no podria.
Bueno, saps per què? Entre altres coses, perquè... És que tothom et relaciona tu amb el Cal Gerrer i la pintura, que també. Però em fa gràcia parlar també del cavall, perquè és una part important de la teva vida.
Mira, va vindre una dona, que ara no recordaré el nom, anglesa, que és la que es cuida dels cavalls de l'antiga reina d'Anglaterra. Ara ja és morta, pobreta, no? I els cuida, però quan et dic els cuida no vol dir que no els hi treu els fems de la quadra, no. Els cuida mentalment, perquè és una persona que es diu que hi pot parlar amb els cavalls, no? I va vindre aquí a Sant Cugat, va fer un cloni, un curs d'aquests que fan i tot plegat, i va visitar la llàgrima, la va vindre a veure. I una de les coses que es va connectar amb ella i ens va dir, no li agrada el nom de llàgrima, li diu un altre nom que li agrada més.
Ah, sí?
Jo pensava, dic, cony, llàgrima només té un nom, no? Dic, calla, quan jo li parlo en plan carinyós, li dic llagrimeta. Doncs, diu, aquest és
el que li agrada.
Per tant...
Ah, doncs mira.
Aquestes coses són interessants.
Perquè també et parla, per exemple, la Marilyn Monroe.
Ah.
No, vull dir que moltes vegades coses...
Ja li agradaria.
Les coses que tu estàs treballant, les coses que d'alguna manera tens un sentiment especial, sí, si trobes els elements...
Jo amb la Marilyn Monroe he tingut una relació també molt, molt especial.
Platònica.
Clar. I què passa? Que, com diria... m'ha acompanyat d'una manera... que jo és com si formés part de la meva vida totalment, no? Ja no és una persona externa meva, sinó que és una... forma part de mi. Sí, i quan jo estic en el museu i em diuen, va, parla de la Marilyn, jo moltes vegades és que no els hi parlo d'aquell artista que millor esperen que jo els hi parli, sinó els hi parlo de lo que jo sento que jo rebo d'ella, no? que jo sempre els dic a tots els que venen al museu, dic, segur que cada un de vosaltres té una Marilyn diferent entre la seva pensa.
L'amor platònic, que es diu.
I jo tinc la meva Marilyn que m'acompanya i aquella cara la tinc sempre present i jo sempre intento rodejar-me de coses que em donin bon rotllo.
I per què no de la Rita Hayworth?
És que la Marilyn és la Marilyn. Jo la seva
és
cara...
És veritat, vull dir, moltes vegades...
No puc comparar aquestes... cap d'elles, és que és incomparable. Amb la Marilyn no puc comparar cap més.
Però tu l'has conegut personalment, a la
Marilyn? No. Jo amb la Marilyn he fet un engany. Vaig fer un llibre, i saps quan hi ha allò que surt el currículum de l'autor i solen posar una fotografia? Doncs jo va ser l'únic permís que em vaig donar a mi mateix de fer una animalada. I vaig fer un muntatge en Photoshop, em vaig posar jo quan tenia 8 anyets, i ell en tenia 36, que és l'any que va morir. I llavors, amb el temps, amb aquelles fotografies les pots ajuntar, perquè estaven al mateix temps, però ell estava als Estats Units, jo estava aquí, no? I en el llibre vaig posar la fotografia aquesta, que jo estic amb ella demanant-li un autògraf. I a sota del peu de la foto poso... dels somnis també formen part de les nostres vides. Per tant, si jo he somiat això, aquella fotografia és real per mi, no?
Només els somnis són veritats.
És l'única cosa que a mi m'he contat amb ella, és una fotografia de Photoshop. Va,
jo voldria dir una cosa, un aclariment per a les persones que, igual, hi ha gent nouvinguda a Sant Cugat...
I em mires a mi, per això?
No.
Mires a mi,
no.
Fa molts anys que sàpigui
que estem parlant de la Marilyn Monroe perquè forma part de la Fundació Cabanes, Casa Museu i Calgerrer. És una part de l'exposició i que literalment diu això, que aquesta exposició, aquesta que estem parlant, de la Marilyn, es presenta sota l'òptica particular del seu autor, Frederic Cabanes, que és el que avui tenim convidat, que és un artista santcugatenc, i que ha destinat més de 35 anys a la recopilació d'objectes i documents, principalment llibres sobre l'actriu nord-americana. Sapigueu que el tema del que estem parlant, de la Marilyn Monroe, ve per aquí també, perquè és una part del museu al qual doncs esteu... no cal dir-ho, tots convidats a visitar-ho, Cal Gerrer.
Visita obligada.
Una pregunta és...
Fes-la.
No, per què viviu a Cal Gerrer?
Per què vivim?
Sí.
Per què vivim a Cal Gerrer? Per què tenim la casa, vols dir?
Sí.
Tu vols dir per això?
Sí.
Per què la família Cabanes, diguem...
És propietària de Cal Gerrer.
Per què, no? Home, clar, és que tantes històries podem explicar.
Per això, vull dir que...
Sembla... Aviam, jo soc nascut just al costat de la casa de Cal Gerrer, de Cal Tano.
Allà,
Cal Tano o Cal Boter? El Boter era el meu avi, el Tano era el meu rebesavi. Vol dir, llavors, depèn de si vas més enrere o més endavant. Cal Tano o Cal Boter? Són nascut d'allà. Aquella casa està feta del meu quadravi, que es deia Anton Castellví Trabal, havia sigut alcalde de Sant Cugat, va fer aquella casa... O sigui, podríem parlar de la història de Sant Cugat, que anem molt enrere, però venim més cap aquí. La meva mare, filla de Cal Tano, lògicament, negociant. La Dalina i la seva germana, la Lola, les dues...
I
que...
ho eren.
Que encara ara me la recorden, diu, anaven amb una bata, sempre, amb la bata, les dues rosetes, i jo dic que hasta portaven el drap sobre l'ombro per si tenia de treure la pols, no?
Seria el mostrador aquell, assegut aquella...
És molt maco, sí, la Lola, que va viure més anys, i la meva mare, la Dalina, que va morir abans, no? Doncs la meva mare era molt negociant, i clar, quan va tindre l'ocasió de poder comprar la casa de Cal Gerrer, no s'ho va pensar dues vegades. Va pensar, cony, aquí tinc la meva ampliació de la botiga, eh? Sabeu que jo estic parlant de les Pintures Cabanes, llavors hi ha els Tres Reis, oi? I els Belles Arts Cabanes, que són les tres cases que es van anar ampliant a mesura que el temps va anar passant. Però Cal Gerrer va formar part d'aquestes tres cases. Va arribar la quarta, que va ser Cal Gerrer. Llavors Cal Gerrer... quan els meus pares són morts, ho heredem el meu germà i jo, en aquest cas ho heredo jo, i jo tenia molt clar que d'aquesta casa no em volia fer altra cosa que fer un espai, diguem, dedicat a l'art i que la gent de Sant Cugat hi pogués, diguem, participar-hi.
Amb tota la generositat que se representa.
Totalment, perquè jo tenia molt clar que no volia fer ni un moble de pisos, ni què és el que era, perquè a última hora no era ni fàbrica de terrissa.
S'havia
convertit en una... Cada planta hi havia una família, no? I la feina va ser nostra poder desallotjar aquesta gent, com hem fet tot el bon rotllo del món, i poder tenir la casa lliure per poder fer-ne museu.
Una casa del segle XVII, no?
No, estem parlant...
Els Arpí, que venien
del segle
XIX,
eh?
Els Arpí, que venien de Terrassa...
Sí, justos, això mateix ho dius bé, els Arpí són originaris de Terrassa. Hem descobert que la tradició familiar d'Arpí, que els Arpí no són família meva, per entendre'ns, ara no ho confonguem aquí, els Arpí eren els de la casa, aquests venien de Terrassa i aquest del segle XVII, anem molt enrere, 1600 i pico, que és molt bonic quan descobreixes això. I això també podríem explicar-ne aquí llargament malament ara. Però sí, sí, perquè van pares a fills, van passant-se l'ofici de terrissers, de creu-me, s'extenen per tota Catalunya, és que és tremendo, eh?
Terrissers,
sí, sí. I deixeu-me dir simpàticament, infecten de ceràmica a tot Catalunya. I quan els que ens esteu escoltant penseu en qualsevol ceràmica, diguem, de segles passats, penseu que molt probablement sigui arpí. No necessàriament arpí dels de Sant Cugat, però poden ser de Lloret, de Barcelona, de Barcelona. Es van estendre per tot arreu, perquè, clar, amb tants segles d'arpís terrissers, em van tindre per molt.
Clar. I, escolta, perdona, una matització, només un parèntesi. Els arpí aquests poden o tenen a veure amb els arpí de Barcelona, de fotografia, d'això?
És bonic, és que podria explicar tantes coses.
No, quan, ho dic perquè quan... és curiós, de terrissers que... a fotografia.
No, no. A casa arpí de fotografia.
La resposta, a l'Arambles.
La resposta seria no, a no ser que jo no ho sàpiga. A mi una relació més llunyana, però estreta no són els mateixos. Però com a anècdota, uns arpí que aquests sí que eren família, que són d'Uruguai, quan van vindre aquí, com que ells sabien que venien de Barcelona, de Sant Cugat, no sabien d'on, eh? Quan van estar a Barcelona i van veure la casa arpí que hi ha a les Rambles,
clar,
li van fer fotografies dient, cony, estem a casa nostra.
Clar.
Jo els vaig tindre que dir, no, heu de venir a Sant Cugat a fer la foto.
Clar,
perquè allà no sou família.
Tu marcant terrenya, cap a Sant Cugat.
Ja, bueno, Toni, està
ja,
molt bé.
Ja està bé, què coi.
Passen els anys per això, passa la història, i durant tots aquests anys, com deia el Frederic, hi ha gent allà que viu allà, hi havia un, jo recordo el restaurant que també hi havia a la planta baixa. Que
la cantonada, oi?
La cantonada,
sí.
Fins
que arriba el Frederic i diu...
S'ha acabat aquí, jo.
Aquí tinc una idea. I passem
10 anys, s'ha acabat el bròquil. 10 anys d'obres.
Treballant allà, peça per peça...
Creu-me
que... Jo el que admirava molt era el teu pare.
Mira.
El Miquel, perquè, evidentment, no solament era pintor. També te feia unes poesies brutals.
Meu pare.
Però brutals, eh? Vull dir, tinc un llibre del teu pare que feia poesies.
Ojalà m'assembli una miqueta amb ell, perquè...
La veritat és que era un personatge...
Alguna cosa deus portar d'ell, perquè amb tota la part d'aquesta artística...
I també vaig conèixer el teu tio, el Francesc.
Que bonic. Mira, ha sortit el Tot Sant Cugat.
Sí.
El Tot Sant Cugat d'aquesta setmana, els que ens esteu escoltant, el podreu veure a la portada amb un quadre fantàstic, i a dintre, ara ho dèiem abans de començar el programa aquí, jo els deia... no us perdeu els dos fragments de quadros que han dintre del Tot Sant Cugat, que parlen de l'obra del meu tiet, el Francesc Cabanes Olivau, que són dignes de qualsevol museu del més important del món.
Que, a més, perdona, ara que dius Francesc Cabanes Olivau, a la Festa Major, fa uns anys, o fa bastants anys, hi havia el Premi de Pintura Ràpida,
sí.
Francesc Cabanes... Francesc Cabanes Olivau.
Va sortir
que
de
venia,
Sant Cugat.
Que venia la
no sé si a Rosa Mari?
Exacte.
La meva cosina, la filla,
sí,
del Francesc.
Exacte. Sí. Era molt bo, perquè ho portava, ho sé, perquè en aquell moment era la Festa Major.
Clar, veus, Rosa Mari, Cabanes, Cabanes. És que els cosins, germans Cabanes, tenim aquesta sort que, com que som molt emprenedors i som molt... Ara tinc el meu fill, que déu-n'hi-do, eh? El meu fill està a Carrer Xerric, a l'Oriol Cabanes,
sí,
que ja el coneix també.
Temes de cuina.
Ara començo a dir, jo sé el pare de l'Oriol, eh?
Sí.
Que té alguna de cuina, també, una escola de cuina, el Play Cook...
I també farà cuina artística, també.
I si ve aquí, no farà de parlar, també, eh?
Com el d'això, no farem... Tomàquet aquí... Escolta'm una cosa.
És que els nostres fills estan seguint l'herència nostra i també, déu-n'hi-do,
ja està bé.
El que els queda encara. La meva filla és molt artista, també.
Que no es perdin els orígens. Escolta'm, parlem de la vessant... Perquè, clar, tu tens moltes vessants. Estem parlant de la Marilyn, estem parlant de la llàgrima, la llagrimeta...
Estem
a la terrisseria, de pintura, d'això... La vessant musical, perquè també ets un aficionat a la música, que, a més, amb el final del programa, que posem una peça triada pel convidat en qüestió, en aquest cas porta també un tema molt... d'un grup molt característic, ja ho sabreu en el seu moment. I, per tant, la vessant musical, que, a més, ara té un problema amb la vessant musical... Com que està encostipat, no sent prou bé. I quan toca la guitarra, no li sona bé.
Ho estic molt bé, Toni. Jo t'ho comentava abans, amb micròfon tancat, aquest fet. És curiós, això, eh? Jo, els que ens escoltareu, ara us diré una cosa que... Tu, que ets músic, també, Albert, segur que em donaràs la raó.
Què no és l'Albert?
Però jo, és que...
Vull dir, què no és l'Albert?
Sí, que és el president.
Veig que m'has agafat la idea molt bé.
És el president de tots.
És que,
ets tot, també. Jo estic en tres personatges que sou molt macos, els tres. El Toni, l'Albert i el Rogeli sou Sant Cugat, vamos. Estem a Sant Cugat. Estem a Sant Cugat, aquí. No, deia el següent. Deia que ara he passat un encostipat i encara tinc les orelles tapades. És aquella sensació que no hi sents prou bé, no? Jo sempre, diguem, galardejo de tindre un bon oïdo. I ara agafo la guitarra i quan faig simplement una nota, jo tinc la sort, no sé si us passa a tots els guitarristes o els músics, que només escoltant el que t'arriba a portar aquella nota dintre teu, jo el que m'entra dintre meu m'inspira per seguir tocant aquell moment que estic tocant. Jo agafo, en aquest cas, la guitarra, insisteixo, faig una nota, dues, tres, no cal fer-ne gaires més, i em dona tant... M'entra tant a dintre que allò m'inspira a fer més coses.
A seguir,
i ràpidament jo començo a crear, no? I ara no em passa que aquests dies que estic encostipat, agafo la guitarra i penso, pues, si jo toco, faig l'acord que feia, però no em sona igual. Aquesta guitarra no sembla la mateixa, me l'han canviat, les cordes són velles, les tinc que canviar, tots són problemes. És a dir, que el que fa et poder escoltar bé.
I a més, això pot tenir a veure... Ja, tots els que són guitarristes d'afició o professionals, i que ja són guitarristes, parlaríem de molts guitarristes, el Toti Soler, l'Eric Clapton, aquest, l'altre, en fi, molta gent. El Pi de la Serra, per exemple, que tenen una col·lecció de guitarra. Vols dir que s'han anat canviant les guitarres per aquest problema de que potser la guitarra ja no sona com abans i han anat comprant guitarres noves o no?
No, jo crec que... Aviam, des del punt de vista com a músic, crec que l'edat també fa que, teòricament, la música se senti d'una altra manera. No se sent sempre igual. Si quan tens una edat determinada, sents la música d'una altra manera. Quan comences a tocar la guitarra a la nostra edat, no sona potser tan bé, perquè els sentiments que tenim nostres estan una miqueta més apagats, diríem.
Jo els tinc sempre encesos, eh?
No.
Ara penso que estic apagat aquest moment, però
no apagats, anem a dir, amb negatiu.
Amb negatiu, clar.
Dic en positiu, perquè, evidentment, doncs, ja ha circulat una quantitat de música, una quantitat de sons en la nostra vida, que arriba un moment que allò ja se't queda una miqueta més antic, diríem, no? O sigui, quan jo agafo la guitarra ara en aquests moments, abans sempre m'imaginava fer una cançó, agafava un poema, pam, pam, feia cançons, i ara no agafo tant la guitarra perquè em dóna la sensació de que ja ho he fet, allò. Saps què vull dir, no? I llavors, doncs, potser m'agrada més escoltar alguna cosa d'òpera o alguna cosa... O sigui, el tipus de música, més que tocar la guitarra, escoltar coses que fan els altres.
Jo t'entenc, ja.
M'entens? Vull dir que, en certa manera...
El que jo he tingut...
No ho sé,
jo el que m'ha passat, i penso que, per el que veig, a molts ens passa també, que els que hem tocat molta guitarra elèctrica, cada vegada som més acústics.
Això.
Jo el que sí que està molt clar és que jo passo hores tocant la guitarra acústica. Sí. La guitarra elèctrica les tinc totes, perquè tinc una col·lecció de guitarres tremenda, no?
Veus?
Però la veritat és que sí, que som més acústic més que mai.
Sí, sí.
Jo seria feliç tocant amb un grup de folk, que em dèiem abans, no?
Sí, potser...
De country.
Potser a la part més clàssica.
Més acústica.
De la guitarra.
Més acústica.
Més acústica.
Fixa't tu que hi ha músics guitarristes de primera línia que sempre han tocat rock, han tocat molt rock, i sempre hi ha un moment que fan un unplugged d'aquests. Tot acústic i tot tranquil.
No, però és que a mi em va molt el rotllo aquest ara. Som molt acústics.
I és interessant veure el procés i el moment que cada moment té el seu...
Ara sentíem el David Gilmour, de Pink Floyd, amb aquella introducció amb la guitarra acústica.
Ah, és tremenda.
I això no pots fer una guitarra acústica, tu. Això de ser amb aquest...
La profunditat que...
Quin tema més maco. És molt bo. Quan he començat el programa, quina cosa.
Bueno, esclar, si comencéssim a parlar temes musicals...
Ui, és
que la música, la guitarra no deixa de ser un instrument musical que produeix una música excel·lent. A mi també m'agrada molt, també. Doncs la guitarra, que és acústica, doncs també produeix aquests sons que t'arriben més a l'interior del cor i que potser gaudeixes més, no? I després potser ens passa una mica amb com el que deia l'Àlvar, que potser passat el temps, a mi també em passa una miqueta quan ho estava comentant, que és que potser t'acostumes més a l'altra guitarra, potser no tan sorollosa, potser més tranquil·la, potser més pausada, potser...
Bueno, cada moment...
Més a l'abast, potser, no?
Bueno, cada moment hi ha un temps per cada cosa.
I
l'estat d'ànims d'aquell moment...
També, exacte.
Bé, hem tocat la vessant ara de música. Ara toquem una altra vessant, que és la vessant d'escriptor, perquè també és escrit. I també seguiràs escrivint.
Sí, és curiós, això, sí.
I per tant, doncs...
És curiós, no hagués dit mai que pogués escriure llibres, jo.
Veus?
No em sento ni tinc les facultats per escriure. No ho tinc, sincerament, no ho tinc. Per tant, els que em llegiu en algun llibre, és purament, sempre dic jo escric allò que no hi ha ningú més que ho escrigui. Llavors penso que si no quedarà per escriure, llavors ho escric jo. Per tant, és més una necessitat d'escriure allò perquè allò que he escrit, que no el fet d'allò d'esplayar-me escrivint o fent literatura, i com podria el meu pare, que, com deia l'Àlvar fa un moment, era un gran poeta i ell sí que escrivia, no? Però jo ho faig per explicar una història, per explicar alguna cosa.
No fos cas que esperant que algú ho escrivis, no ho escrivís ningú.
Justos.
I dius, jo vaig escriure de món, ja ho faré jo.
No, és així mateix. Clar, jo, és
sí, que, sí, està bé, està ja, bé.
No sé vosaltres,
que però... Que quedi constància.
Sí, el meu pare deia, estem obligats a deixar rastre. És una frase que jo em sona sempre, no? És una manera de dir-ho. És una manera de dir que aquesta obligació cadascú se la fa a la seva manera. Però jo sí que la tinc, de que no puc passar per aquest món sense haver deixat l'empremta que crec que tinc que deixar.
També et diré que hi ha gent que més valdria que no deixessin rastre. I aquí ho deixo. Cadascun deu tenir algun o alguna, que amb la mà poder els compti amb una mà sola, però algun millor...
No,
sempre és interessant que deixin rastres.
Deixeu-me dir, el que sí, hem creat la nostra pròpia editorial, ja portem 25 anys, eh? Ara fa 25 anys que vam crear Octavià Edicions. Amb ganes de què? Ganes de fer aquells llibres que veiem que si ens posàvem en el cercle, o sigui, en el rol de les llibreries i de les editorials i tal, no es faríem mai. Perquè, per desgràcia, la gent busca l'economia, busquen el que es ven, el que no es ven, i jo, l'economia, a mi, sempre l'he tingut molt lluny de mi, perquè he fet allò que m'ha semblat, no per el que he tingut que treure uns diners, no? I els llibres m'encanten.
De tota manera, també em faria... crec que seria, fora, o és de justícia, que faci menció de la teva estimada dona...
Núria.
La Núria Nualartes, oi?
Núria Nualartes. Sí.
Nualartes. Que és... Que, a més, ja, ara faré... Ara
com explicaré. Que ens està escoltant, la podem saludar?
No, i tant. Núria,
saludada, escolta. Saludada, i tant que sí.
Te l'estem tractant amb molt de carinyo.
Molt de carinyo. Com estàs?
No, però ara faré... Explicaré una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia. Jo, quan vaig intentar contactar amb l'Àlvar... Ai, amb l'Àlvar, amb el Frederic... vaig dir, bueno, busca l'agenda, que segur que el tens, l'agenda del mòbil, busca-li i tal. I tenia un telèfon, però un telèfon fix, i dic, ostres, ja no anem bé. Vaig trucar, evidentment no van contestar, perquè no som mai a casa, sempre estan a Cal Gerrer, a Cal Arpí, a la botiga, vull dir que sempre estan liats. I aleshores vaig contactar amb la Núria, vaig anar-la a veure a la botiga, diu, no, diu, és que no, el Frederic no té mòbil. El Frederic fa servir el meu mòbil, és a dir, si hi ha qualsevol cosa que s'ha de contactar amb mi. Per tant, és de justícia...
M'encanta que treguis aquest tema.
Clar, home, perquè mira... ella és una part molt important, tota aquesta moguda que estàs ficat tu.
Sí, aquí, abans de parlar de la Núria, que em sembla genial, lo del mòbil també em sembla molt divertit. I és una mica una juguesca meva, de dir, quant temps puc aguantar sense mòbil? És molt complicat, eh? Però creieu-me que no he tingut, ni penso tindre cap mòbil, eh? Vull dir, jo faig la broma, dèiem el president de l'Àlvar, jo sempre dic que sóc el president de la Lliga Antimòbil. Faig una broma, eh? No tinc res contra els mòbils, eh? Bueno, alguna cosa sí,
segurament.
Perquè es fa mal ús.
Segurament, sí.
Però perquè jo entenc que és una bona eina.
No per l'eina, sinó pel mal ús
que se li dona. Però que sapigueu que jo, a la meva edat, estic tot el que he fet, ho he fet sense cap mòbil. O sigui que els més joves no tingueu por de no tenir mòbil, que igualment podeu fer moltes coses a la vida.
Clar, però també,
no cal tenir mòbil.
També dir una cosa, tu vens d'una època que no hi havia mòbils i, per tant, has anat seguint. Que als nanos avui els hi treus el mòbil, i a nosaltres mateixos, ens treus el mòbil, i això que podem prescindir més que no pas el jovent, perquè avui el jovent...
No, el que passa és que allò dels mòbils, aquella frase tan tonta que diu, si no estàs a la xarxa no ets ningú. Vull dir, això és una mentida com una casa. Vull dir, si no estàs a les xarxes, ets algú.
Oh, i ets més.
I molt més que no pas el que està tot el dia a les xarxes. Perquè arriba un moment que inclús els polítics i tot, que sempre han d'estar pendents de les xarxes, de Twitter, de no sé què, de Facebook... Dic, hòstia, arriba un moment que dius, com pot ser que estiguis pendent?
Sí, però això ja anem tard, eh?
I aquest és un problema, vull dir, sí. Jo penso que no és...
Recuperant una miqueta el tema de la Núria i el Frederic, jo diria que, per experiència pròpia i personal, vaig ser-hi quan es va inaugurar a Cal Gerrer i tot el contingut que hi ha allà, i us puc assegurar que la Núria i el Frederic són cos i ànima. Deixeu-m'ho dir així, perquè el bé que han fet aquest poble, aquesta ciutat, digueu-li com vulgueu, i el manteniment de la nostra història, de la nostra tradició, del que allà podeu veure, del que representa no solament la família, sinó tot el que podeu veure allà, és una obra que, sobretot, repeteixo, es va dur a terme amb cos i ànima perquè dos personatges i molta gent que hi va col·laborar també, però sempre al davant hi ha d'anar algú. I
sempre.
Permetem una cosa també que jo sempre, sempre penso i no m'estalvio de dir que al darrere d'un home com pot ser el Frederic sempre hi ha una dona potent i en aquest cas és la Núria.
Jo diria al revés. Sí. Al darrere d'una gran dona també pot haver-hi un gran
també,
home.
També. Però jo ho asseguro...
Que en sap que anava bé la seva dona, que avui li fotrà un dinar.
Sí, és que...
Bueno, no ho sé, si la Pia li farà... Vull dir, la Pia...
Bé, ja tens el dinar a taula.
Això sí. Gràcies, Roger. Les teves paraules...
Encantat.
Has dit la veritat, eh? És que és aquesta. La Núria es mereix, tu es mereix tot.
Però digue-li a la Núria que no pateixi, que ja qualsevol dia quedarem i ens pagarà la cerveseta, com a mínim.
Ahir va ser el seu aniversari.
Ah, doncs mira,
sí
per molts anys.
Sí que avui celebraven allà a la botiga.
Doncs,
i
escolta,
estan encantats amb ella.
Des de converses consentides,
I tant.
La felicitem des d'aquí.
Molts anys.
Un gran dia.
Jo volia dir una altra cosa, que és un espai, també, que no oblideu que organitza activitats cada 2x3. I sense anar més lluny, aquest diumenge, per exemple, hi ha una visita guiada a la Casa Museu, que, bueno, per conèixer la casa de Cal Gerrer, la història, el seu passat, lligat a l'ofici de terrissaire, que és el que hem parlat aquí, el que ens ha comentat el Frederic, i que és una obra, també la podeu veure, l'obra dels germans Cabanes Alibau i altres curiositats com la de la Marilyn Monroe. I això d'aquí serà aquest diumenge al punt del migdia, a l'hora de l'Àngelus.
Mm. I després també va fer una representació de teatre.
Exacte.
Que va estar molt bé, també, amb el Jaume Pla...
Tingut un èxit, però una cosa és allò dels teatres que s'omple i han d'anar repetint sí. Perquè dius que no, doncs igual el germà de l'Àlvaro, l'Ignasi he tingut l'ocasió de treballar amb ell allà, ha vingut a Cal Gerrer a fer aquesta obra de teatre, junt amb el Jaume Pla que tots sabem que és un actor molt veterano
el més veterano de Catalunya
i l'Anna Pou
ho han fet molt bé tots tres, hem de felicitar la feina feta d'aquests actors de
teatre. Però s'ha de felicitar també l'espai que verdaderament doncs, pot permetre que avui també es faci petit teatre de petit format, que és molt interessant també el teatre. No fa falta dir que hi hagi molta gent al teatre, encara que sigui de petit format, el teatre és l'opi del poble. Per tant, s'hauria d'intentar potenciar totes aquestes actuacions petites a les sales petites, perquè em dóna la sensació que és una...
Per cert, deixa'm aprofitar a YouTube, tinc un canal de YouTube que buscant Frederic Cabanes el trobareu. I de les últimes pel·lícules que han penjades és l'obra sencera d'un prometatge, que és el que va fer el Roda, l'Ignasi, juntament amb els altres, i surt, està penjada l'obra sencera, i al començament fem una pinzellada videogràfica de la gent que hi va entrar, i per cert surt l'Albert Roda pujant les escales, molt simpàtic, amb el somriure,
no sé.
Et veuràs allà, si veus la pel·lícula aquesta, la busqueu. Els que vulguin veure l'obra aquesta la podeu veure per internet.
Però és com està tot arreu.
És com
una caixa de sorpreses, igual que lligant-te un Cal Gerrer és com una caixa de sorpreses.
Sí,
feu moltes coses, hi ha moltes coses. I una altra cosa vull dir abans que s'acabi, perquè se'ns està acabant el temps.
Algo està passant aquesta setmana que ve.
No, això vull dir... Parla'ns d'una miqueta, o fes una pinzelladeta. Amb la mala sort que precisament...
Albert, Toni, Rogeli, m'encanta aquest estar aquí amb vosaltres. La pena és que jo marxaré d'aquí sense dir moltes coses que he de dir.
Una pinzellada només,
intentaré.
Que, a més, amb la mala sort que hi ha hagut una persona que ens ha deixat i que també estava vinculada d'alguna manera.
Parlem de tot això, encara que sigui breument. Aviam, el més important de tot és que aquest any 2024... des de Cal Gerrer, des de la Fundació Cabanes, volem fer l'any dels músics, aquests músics que ens venen en els anys 60, que és quan comença aquest canvi social que hi va haver, i llavors que és a través dels Beatles, els Rollins, que serien els dos exponents perquè tots puguem entendre el que estem parlant, correcte? I aquí hi ha una moguda que s'han comat com passava a tots els pobles de Catalunya, m'imagino, i es creen uns conjunts. Aquests conjunts, fins ara, jo sempre he pensat que no se'ls hi ha rendit els prou honors com per fer-ne el que ara fem aquest any. El dediquem a aquests conjunts, si us plau. Sapigueu que el 2024 a Cal Gerrer, en el museu, hi farem molts actes, no us en perdeu cap. I el primer de tot és que la setmana que ve, a partir del dia 18, podeu passar pel museu i recollir el vostre llibre que surten més de 400 fotografies inèdites d'aquests conjunts, que ho hem cuidat, hem portat 3 anys preparant aquest llibre. Jo crec que és digne de totes les biblioteques de Sant Cugat. Per tant, no deixeu d'adquirir, de tindre per vosaltres, pels vostres fills, pels vostres nets, perquè des de Cal Gerrer el que volem, sobretot la Núria, la meva dona, no es cansa de dir que d'aquí uns anys tothom, ningú sabrà res de lo que jo tinc el Rogeri davant, que també m'apoya, perquè ell també és dels que ens agrada deixar història del poble, que puguem deixar aquesta petjada de la gent que hi ha hagut aquí, aquests xinots, aquests fatídics, aquests tucanes, aquests tants conjunts
que us... Jo ni cobro així, no es paguen bois.
Us aniré enumerant, i ja que nombrem a tots aquests, no podem deixar de nombrar a un d'ells, que és el primer, el que va començar, jo en el llibre ho explico, el llibre està... també m'ajuda a fer el llibre el Jaume Cifuentes, que ha fet una recerca molt interessant sobre el moment social en què vivia Sant Cugat, quina música s'escoltava, políticament com vivia el poble aquell moment. Tot això també està en el llibre. Vull dir que és un llibre molt complet, té diversos capítols, i crec que ho trobareu a la vostra part, que us interessarà més. I sobretot parlar d'aquest primer, que va començar tot amb ell, una sola persona. Com és possible que una sola persona, ara diré el nom d'ell, que era músic, una persona molt coneguda també a Sant Cugat, que ens ha deixat, ara aquest dilluns passat el vam anar-lo a despedir, el Rafael Grau Castanyer, ¿vale? El Rafael Grau, que tots el recordareu, que era pintor de parets, d'ofici.
El Xinot. Que suposo que li ve el nom de Xinot, li deien els Xinots,
no? No, al revés, no confonguem. No. Ah. A ell li deien Xinot de petit, de nano, que anava a classe, doncs perquè es tacava la bata i tot arreu amb xinotades, amb tinta xina. I a partir d'aquí, al seu conjunt li diuen els Xinots.
Ah, jo em pensava que era al revés, tu.
No, doncs no, els Xinots. I el Rafael, jo me l'estimo moltíssim, i jo des d'aquí li tinc una abraçada molt forta allà on estigui, que segur que ens està veient.
Era un home que sempre tenia una facilitat per xerrar i xerrar, perquè xerrava pels colzes. Era molt bo, era molt bo.
Jo vaig anar a la cerimònia, estava ple a vessar. I per cert, deixeu-me dir una cosa, pels creients i no creients. El capellà va estar a l'alçada de les circumstàncies.
Sí, o Montoya.
Quina persona, quin capellà, no va ser un sermó, va ser una manera d'explicar-se sensacional, fantàstica, propera.
Va fer un retrat del Rafael, fantàstic, tan maco. L'hem de felicitar des d'aquí.
Sí,
Montoya,
senyor. Sí, senyor.
Segueix parlant a la gent i estimant a la gent, sí, i fent la feina que fas.
Doncs escolta, bona cosa. Comiat. Lligant això ara amb el que has dit abans, que tu escrius... Sí. Perquè no es quedi perdut i perquè quedi petjada, aquest llibre és una mostra del teu interès en fer llibres.
És a dir,
el teu desig de que no quedi... Bueno, a través dels llibres, doncs. Sí. Digue-li com vulguis. I, escolta, malauradament...
I el podeu trobar a la casa...
Cal Gerrer.
A
partir del dia 18, teniu el vostre llibre allà.
Doncs ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies per haver estat avui en el programa. Ha sigut un programa molt, molt, molt enriquidor. I aquí avui s'acaba el programa, malauradament.
Amb la música.
I acabarem amb música, com no pot ser d'una altra manera.
Quina música?
Una música de rock, del grup per excel·lència rock, dels Creedence Clearwater Revival. Moltes gràcies a tots, Albert, Rogeli, Frederic, sobretot, el nostre tècnic, en Pablo Palenzuela, i us deixem amb la música dels Creedence Clearwater Revival.
Notícies.